Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha demanat aquesta tarda lleialtat al PP i l'ha emplaçat a no atiar greuges territorials entre Catalunya i la resta d'autonomies. En la primera sessió de control al Senat, el president del govern espanyol ha retret als populars que la seva gestió ha fet augmentar, ha dit Sánchez, l'independentisme a Catalunya en referència a l'oposició a l'Estatut. El president Sánchez ha fet aquesta petició al PP responent a una pregunta del portaveu a la Cambra Alta, José Manuel Barreiro, sobre els suports parlamentaris amb què compta el nou president del govern espanyol per promoure la cohesió i l'estabilitat d'Espanya. Canviem de qüestió. El govern de Quim Torra ha demanat avui al rei Felip VI que faci gestos. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha denunciat que amb el discurs del 3 d'octubre el monarca va validar les càrregues policials contra els ciutadans que van anar a votar l'1 d'octubre. Segons ha dit Artadi, el president Quim Torra no ha decidit encara si assistirà aquest divendres a Tarragona a la inauguració dels 18ens Jocs Mediterranis, a la qual també hi anirà el cap de l'Estat. Dos noms propis de l'actualitat política també són els de Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal, que han anunciat per separat la presentació de les seves candidatures a la presidència del PP. L'exvicepresidenta del govern espanyol s'ha presentat com una opció oberta i en positiu i ha dit que vol preservar la unitat del partit davant de possibles batalles internes entre candidats. De Cospedal, el seu feu de Castella-La Manxa, ha defensat la política de Mariano Rajoy i ha estat aplaudida pels seus seguidors. Després de l'arribada de 629 immigrants al vaixell Aquarius a València, Oxfam Intermón ha fet pública avui una enquesta sobre l'acollida de refugiats a Espanya. Demana al nou president Pedro Sánchez que en el proper Consell Europeu mobilitzi la resta d'estats membres de la Unió per compartir responsabilitats en relació amb els drets humans i canviar les polítiques d'externalització de frontera. Segons l'estudi presentat, el 65% dels espanyols creuen que cal canviar el sistema d'acollida. Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, ha revelat que ja ha demanat reunions amb 9 ministres del govern espanyol, tots els que estan relacionats amb temes socials, per fer front conjuntament als reptes més urgents que plantegen les condicions de precarietat laboral de les persones acompanyades per l'entitat catòlica. I el Gran Teatre del Liceu acull aquest vespre, a partir de les 8, un nou concert en què s'interpretarà Manon Lescaut de Giacomo Puccini amb el cor i l'orquestra sinfònica del Gran Teatre i diverses veus solistes. A les 8 del vespre al Liceu de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. La família és l'espai per excel·lència on es conreen els valors i es forja la personalitat, determinants per al desenvolupament humà. És en aquest context on les persones aprenem com és la vida i amb això les actituds davant d'aquesta. Avui a Paraules d'Amor volem parlar de l'actitud positiva enfront la vida i, per tant, d'educar els nostres fills en l'optimisme. Perquè ser optimista també s'aprèn de la mateixa manera que s'aprenen altres valors, com la confiança, la perseverança, el respecte, la tolerància, entre d'altres. Així, entre els ensenyaments més útils que els pares podem transmetre als nostres fills, es troba que aprenguin una actitud saludable enfront la vida i es preparin per tractar les dificultats i els desafiaments que se'ls presentin d'una manera eficient. Un dels camins per aconseguir-ho serà ajudar-los a veure el costat positiu de les coses i és recomanable fer-ho des de la infància més primerenca, ja que pensar de manera positiva farà que els nostres nens se sentin millor. Són molts els beneficis d'ajudar els nens a construir una visió optimista que els proporcionarà una visió més sana de la vida, com dèiem. A més, està demostrat que l'optimisme incrementa la seva autoestima i seguretat en ells mateixos. És important, doncs, educar els nostres fills en la idea que ells mateixos poden resoldre la major part dels seus problemes. Les criatures no neixen optimistes, sinó que aprenen a ser-ho, segons diuen. Està clar que per aconseguir que els nostres fills siguin alegres i optimistes, els pares han de posar tota la seva voluntat per aconseguir-ho, i com més d'hora ho facin, aquesta serà una feina més ben feta. Igualment, no s'ha de baixar la guàrdia a mesura que els fills creixen. L'adolescència, malgrat ser una etapa amb alts i baixos, és quan els fills més necessiten d'un ambient positiu, comprensiu i, sobretot, alegre. Comencem.
El programa Paraules d'amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs amb aquest tema musical de Coldplay, Viva la vida, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació, que els tenim preparats. Els saludem. Gisela Pruna, bona tarda.
Bona tarda.
En Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del nostre programa. També tenim el nostre tècnic a control central, el Mario Ramírez, i qui us parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Aureli, avui parlarem de l'optimisme. És molt bona època per parlar d'optimisme, s'acosta l'estiu, i això potser fa que siguem més optimistes o no? L'optimisme,
sí, no, ara, justament, a micròfon tancat, dèiem, avui podem parlar d'optimisme, perquè es presenta un panorama molt bo, tenim les vacances per davant.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Sembla, vull dir que avui, si avui no parlem d'optimisme, doncs malament, no? Això és veritat, però que també és cert, doncs, de que per parlar d'aquesta virtut, d'aquest tema, no? Clar, la vida hi ha contrarietats, eh? I aleshores, igual que en contrarietats, hi ha coses que ens agraden. I l'optimisme forma part d'una orientació de la vida. Vull dir, una persona que és realista, de vegades diuen que l'optimista és aquell realista mal informat, i no és així, eh? El realista sap que hi ha coses que són com són i que, per tant, no poden ser millor, però que es poden millorar, i això és el que és l'optimisme. Què vull dir? Que forma part de la vida, les contrarietats. I, per tant, una persona que ja no compti amb aquesta realitat, ja d'entrada no pot ser optimista. L'optimista ha de ser que ja sabem que hi haurà coses, però que hi ha moltes més de positives. I que fins i tot aquelles que no són tan positives, segons com s'orientin, al capdavall acaben sent, si més no, no tan dolentes.
No tan dolentes.
No tan dolentes. Per tant, parlo que l'optimisme per mi és una actitud. Una actitud que, en el fons, té molt de realisme. Perquè creure que les coses van malament, que el món està mal, sempre ha estat malament. Això no és real, no és real. És real una part, però no és tot. La realitat és tot. I com que també és tot, doncs aleshores ja necessitem d'aquesta actitud, que ens faci veure el que realment pot millorar.
Jaume.
Sí, hi han coses, com dius, que venen molt barrejades, no? I afortunadament les que poden ser dolentes, doncs no les sabem, en general, fins que no ens hi trobem, no? Aleshores, s'ha de disfrutar de totes les avantatges que tenim, que són moltes avui dia, i aprofitar-les, i que això ens porti a tindre uns objectius assolibles, no? A vegades diuen, no, és que ara la gent, escolta, és que el món està molt malament, no. El que passa és que una mica de culpa, eh? No m'agrada gens culpabilitzar els pares, perquè jo sóc d'aquest gremi, per tant, doncs no vull que em tirin pedres, no? Però és perquè...
Alguns pocs pares.
El que passa és que, a veure, fan criatures toves, eh? I els que són tous veuen molts problemes. I els que tenen de tot, aquest tot és amb cometes, perquè tot no ho té ningú, eh? Ja s'ho pensa, no? Això passa com els idiomes. Els que no els coneixen, els sembla que el que té 50 paraules en anglès sap anglès. En canvi, els que en saben que els hi queda molt per aprendre, no? S'ha de ser realista i aleshores, doncs, veure que tenim possibilitats. I si no ens han fet tous a base de facilitar-nos les coses. O sigui, crec que una regla d'or pels pares hauria de ser, home, a mesura que vas ensenyant coses als fills i aprenen petites cosetes, que les facin ells ja. Eh? Ens entestem molt en treure'ls dificultats. I això es pot llegir d'una manera que no és la que nosaltres voldríem, però és així com moltes criatures, i no tant criatures, doncs ho poden veure, no? Et faig això perquè tu no ets capaç de fer-ho, eh? Dius, no ho dius així, però és que estàs allà esperant que s'hagi de fer alguna cosa per fer-ho tu, no? I això, doncs, no està bé. O sigui, han d'anar assolint, doncs, objectius amb la mesura, doncs, del moment en què es troben i de les coses que han anat aprenent, eh? I tot això és el que va donant una autoestima real, eh? No aquelles bogeries o aquells somnis, sinó saber, mira, jo sé fer i un grapat de coses, una llista de coses. Per això hi ha un nen o una nena amb 5 o 6 anys ja pot fer una llista llarga de coses que sap fer. I si no les sap fer, papa i mama, doneu-vos en compte, I ensenyeu-li a fer-les i deixeu que ho faci i que després tingui la consciència de que per si mateix és capaç de fer-ho.
Sí, sí, estic completament d'acord. I ara més, amb la, bueno, en els dies que estem avui, és al·lucinant. No sé si us heu donat compte que s'han posat molt de moda les frases estilo Mr. Wonderful, no? Tu pots, et menjaràs el món, avui somriu... és espectacular que hi ha llibretes, tasses, hi ha de tot, no? I amb el que deies d'una autoestima real, és important aquesta paraula, autoestima real, no? Perquè a vegades ens quedem llegint un titular i diem, va, doncs jo ja sóc optimista, no? I al final, jo no sé vosaltres, però la gent més optimista que m'he trobat a la meva vida és gent que ha patit molt. Uh-huh. O sigui, té un problema i sap com enfocar-lo. I sobretot donar-li solucions i donar-hi la volta, no? Doncs al final tu tries com vius les coses que et passen en el dia a dia o quan hi ha coses ja una mica més importants i més greus, no?
Sí, hi ha molts exemples de persones, no? Exemples de superació. Fa poc vaig veure una entrevista de la Irene Villa.
Sí.
I li preguntaven, però com és que ets tan optimista? I deia, home, estic viva, no? Llavors, ella veu el costat positiu de les coses, Aureli.
No, dic, mentre estàs fent la introducció, m'hi he apuntat, que dius que els nens no neixen optimistes, sembla ser. I dic bueno, com sembla ser...
Clar,
que
això volia treure jo el tema.
És
genètic o no?
A veure, hi ha una part de genètica que és tot el que es diu el temperament. Hi ha persones que són més extrovertides i altres són més tímids, i bueno, això ja ve de fàbrica, per dir-ho d'una manera.
Sí, ve de sèrie. No?
Ara, el que jo volia assenyalar és que és una virtut. Virtut vol dir que un ha de posar els mitjans, de vegades s'ha d'esforçar, per aconseguir allò que ell, d'entrada, sap que és desitjable. Que millor desitja ser optimista, però li costa. I, per tant, quan un posa els mitjans, aleshores ho aconsegueix més. És com, per exemple, a l'ordre. Un sap que a vegades pot ser desordenat. M'hauria d'ordenar una mica més. Ell sap que... A més, vol ser ordenat. Vol ser ordenat. Però, tot i que ho sap i que vol, doncs, ha de posar uns mitjans. Uh-huh. I això és el que és educable. Això què vull dir? Que és positiu, fins i tot. A més, valga, com es diu en castellà, valga la redundància, vull dir que els pares han de veure que sortosament és educable. Malauradament, que tinc un nen que no té res gens, és molt pessimista. Bueno, doncs, això és educable. Per tant, davant de la pregunta, diu, sembla ser, jo et dic, a veure, hi ha uns que neixen amb més capacitat per ser optimistes o pel que sigui, pel seu temperament. Però com que és una virtut, totes les virtuts suposen un esforç per aconseguir-les.
Es pot educar.
Sí, efectivament, jo estic convençut d'això. A vegades es carrega una mica massa les coses sobre els gens, no? Si tinc uns gens que em porten a ser d'aquesta manera o d'aquesta altra. Home, hi ha una altra cosa que influeix molt en la manera de ser de les persones, i és el medi ambient, no? I més concretament, l'ambient que es viu a casa, que és el lloc on un està tenint una vida més real, més tal com és, no? I de la manera que són els pares, de la manera com afronten els petits problemes. A vegades és molt important com afronten els petits, O sigui, aquell tarannà de dir, escolta'm tu, ens falta això, ens falta allò, ara les vacances és un bon moment per ensenyar als fills si hi ha algú que té un viatge d'aquests programats que ja està tot inclòs, que et posen una pulsareta i ja saps que només tens que passar pels puestos i t'aniran caient, doncs mira, ho sento per ells, Però la major part de gent el que fa és muntar-se, sobretot avui amb internet i altres mitjans que hi ha, muntar-se les vacances, no? I el viatge té una cosa, té moltes coses bones, però una d'elles és que és impossible preveure-ho tot. Amb la qual cosa, doncs, et trobes amb que els fills, sobretot alguns fills adolescents, doncs comencen a dir, vaja, que això és un rotllo, aquest hotel és una birria, aquesta habitació que m'ha tocat, no hi ha aigua calenta...
Tot és un desastre.
Tot és un desastre, no em falta res, escolta'm... tota una sèrie de coses, que és el moment d'agafar-los i dir-los, vine, cap aquí, que t'explicaré un cuento, no? I llavors els dius que realment això és una prova, Aquestes vacances les podíem haver organitzat millor, però tu no n'haguessis tret cap profit, Aniries de marquès, no toca això, no? Perquè no som marquesos, mira, ves per bon. De lo que es tracta és de que vegis que quan et surt un problema anem a solucionar-ho. És més, no quan et surt un problema a tu, sinó estar en compte de quan té un problema algú dels que formem la tribu, la família i la gent que tenim al voltant, no? Si hi ha una persona gran, doncs a veure si els més joves estan a la guait, doncs per agafar una maleta, que potser l'altre doncs, ja l'agafarà, no?, per amor propi, però realment és que no pot, eh? Vull dir, aquestes cosetes s'aprenen en aquests ambients en els que no tot està previst, perquè ja és bo que no tot estigui previst, no? Perquè ja ens trobarem al camí, hi ha moltes pedres, no? Si nosaltres anem traient les pedres perquè els nostres fills no es fagin mal, doncs ja es veu, no?, que els estimem, però no és la manera d'estimar. La manera d'estimar és dir, mira, noi, quan hi hagi una pedra, o li dones la volta o la saltes, i ja està, i punto, hi ha altra cosa, no?
O sigui, al final, les persones que són optimistes atrauen, estan rodejades de gent. Tothom evita la gent tòxica o la gent que es queixa tot el rato, no? Ara que arriba l'estiu, la típica frase que sent és quina calor, és que no em puc moure, és que jo no sé com surts de casa a aquestes hores i no et fa mandra, no? I això, si estàs en un entorn que enganxa, a vegades jo soc monitora de convivències, a la que una comença a queixar-se... Tot el grup se'm queixa de la calor o de la gana i ara hem de trigar més i ara hem de... Al final, és molt important. L'altre dia vaig anar a una conferència que parlava de com gestionar les frustracions, no? I el punt de partida, la realitat màxima, és conèixer-te a tu mateix. Què m'afecta? Les coses que tinc en el meu dia a dia, com les visc? I els objectius? M'he fixat objectius? Si no els aconsegueixo, per què són? Doncs aquestes vessants, i jo torno sempre que puc dir, la formació és molt important per conèixer, que un jo crec que està tota la vida coneixent-se, per sobretot saber gestionar, i saber gestionar el seu entorn, no? Perquè allà on estàs has de ser una mica de llum, no has de ser el primer que es queixa, no? O ensenyar a la gent a veure les coses positives, a retrasar un tren. Que bé que podem estar més estona junts, o ens dona temps per fer un cafè. No és girar la truita, al final.
I jo, ara que dius això, a mi em sembla que també es podria parlar, en aquest sentit, seguint la mateixa línia, com una jerarquia a l'hora d'orientar les coses. És a dir, primer, veure la part positiva. Veus? Quina sort que encara... Avui podem estar parlant, com que el 30 trigarà 30 minuts, mai tenim temps de parlar i ara parlarem. Un matrimoni que a vegades no parla, però mira, parlarem. Ja està. Primera, veure la part positiva. Segona, davant dels censurs, que sigui, les possibilitats de millora. I en últim terme, les dificultats. Perquè, clar, si un davant d'un ensurt d'una cosa complicada, el primer és que veus són les dificultats, doncs ja no veus la segona ni la tercera. I l'actitud aquesta ja t'està com immobilitzant. La persona que el primer que veu és el més gros...
Et bloqueja.
Ja queda bloquejat.
Paralitza.
I aleshores, ja amb això, vés a saber el que passa. Que això ja acostuma a ser un hàbit que tot ho veu amb unes ulleres d'un color pessimista. Per tant, des d'un punt de vista de l'orientació familiar, dic, home, primer veiem la part positiva. Fins i tot amb coses que semblen que no... dificultats i contrarietats, que a vegades un diu, home, d'aquí és difícil trobar-ne. Però hi ha gent que a vegades ha tingut alguna malaltia, fins i tot una malaltia que no s'ha de desitjar, no la que sigui, no? Diu, pues mira, em va anar molt bé aquella època que vaig estar... Perquè em vaig donar compte que la vida hi ha moltes més coses. Vull dir, hi ha gent que d'una cosa d'aquestes li sap trobar la part positiva, que jo no dic que sigui bo que passi, però fins i tot ha sabut posar. Això, doncs, li he trobat una cosa positiva. Bueno, aquesta orientació és bona. D'entrada, les dificultats és l'últim. Primer, que hi ha una part positiva, i les possibilitats de millora, que a mi em sembla que és molt important. Això que t'està passant, això que en aquest moment et preocupa, té una importància d'ordre 4, 5 o 6. No és un 9 i mig. Vull dir, les possibilitats de millora, es pot millorar.
Sí. O sigui, una de les coses que crec que van bé o poden anar bé és conèixer la realitat, no? Perquè a vegades resulta que estem ocultant, de la mateixa manera que deia abans lo de les pedres, estem ocultant realitats que existeixen, no? Doncs criatures de la mateixa edat que tu que tenen dificultats molt serioses i, no obstant, són optimistes. De tant en tant, crec que és molt bo que els joves, doncs, coneixin el menjador de la mare Teresa de Calcuta, per exemple, no? Anar allà a donar un cop de mà, perquè vegin, doncs, bueno, una part, que són persones exactament igual que nosaltres, no? I amb mitjans difícils, allà trobem gent optimista, generosa, que està mirant el que necessiten els altres, encara que els hi falti amb ells, jo diria, el més imprescindible, no? Però estan pendents dels altres. Això es veu molt a vegades en les residències, a on et trobes la gent gran. Clar, les nostres virtuts i defectes, però sobretot els defectes, es van cristal·litzant al llarg dels anys, no? Tu te'n vas a una residència on tothom té el mateix. El mateix menjar, els mateixos mitjans, el mateix tracte. I hi ha persones que són felices i d'altres que, escolta'm, no hi arriben mai, no poden satisfer les seves necessitats mai a la vida, no? I tots tenen el mateix, no? I si t'hi fixes, aquests que són feliços són aquella gent que quan entren a la sala miren a veure qui hi ha, eh? I si necessita alguna cosa, si pot fer alguna cosa, o saluda, o se n'en recorda, encara que estiguin cascadíssims de memòria, no? Però procuren recordar-se'n del fulanito aquell, de si té un fill, si té un altre, li preguntar-li si li fa mal el genoll o alguna altra cosa. És a dir, el que surt de si mateix és molt més feliç. Això serveix sempre i és molt bo que els fills petits ja els hi comencem a explicar aquestes coses, perquè això va així. I és una llàstima que passin anys i anys i tot això ho vegin de lluny, no? Els hi hem d'ensenyar de prop, però no per dir, home, que bé que jo estic bé i tinc de tot, i soc alt i ros i guapo, no? No, és que es tracta de dir, escolta, més que encara que fossis moreno i baixet, doncs no passaria res, tampoc, te'n sortiries, perquè, escolta, n'hi ha una quantitat de morenos i baixets. Napoleón es veu que era un d'aquests tipus, no? I mira, no es va acovardir, no? I no sé si pujava sol al cavall, però no es va acovardir. Vull dir, a veure, que no es tracta de que hem de tenir moltes coses per tirar endavant i per ser optimistes, sinó el que hem de tindre és un caràcter ferm, fet i disposat.
Al final, l'optimisme t'omple, i el que deies, no? Per exemple, fer voluntariat, un va amb l'actitud de vaig a servir, vaig a ajudar, jo, que bé, quina sort que tinc, i surt d'allà commogut, de dir, si m'estan ajudant ells a mi, no? Quan veus la necessitat i que la gent creix les necessitats i tu pots donar la teva millor versió... I també m'agradaria dir que un cristià ha de ser 100% optimista. Les persones més optimistes del món han de ser cristians. O sigui, tindre la confiança i la fe en Déu et salva de tot. És veritat que tu tens una realitat, però què passa? Que a vegades la realitat ens absorbeix tant que ens entren les pors, o això no podré, o dificultats, o l'entorn que no ens ajuda. Doncs és com molt important relaxar-se en aquells moments i dir, bueno, jo sempre dic, estamos en bando ganador. Al final, tindre confiança en Déu, que ell sap més, no? A vegades quan veiem que una cosa que ens està demanant ens supera, doncs parar un moment i parlar amb ell i vinga, confiança en Déu. Que això a nivell teòric és molt, molt fàcil dir-ho, però després el que queda és el més dificultós, no?, que és posar-ho en pràctica.
Aureli.
Has pujat molt el llistó, eh?
Sí.
Però pujat el llistó...
És molt interessant.
Però és que... Has pujat el llistó, però arriba un moment que a vegades això no ho diem en una conversa habitual, no?
Però bueno,
però un problema com el nostre no s'ha de dir. Si una persona que se sent fill de l'amo, entre cometes, fill de l'amo de la creació, doncs, escolta, és impossible que no estigui optimista. Però estic simplificant molt, però vull dir que va partir. Sí. Però també jo afegiria, ja que has tocat la confiança, també l'optimista també ha de confiar, tenia tendència a confiar en l'ajuda que li poden donar els altres. Uh-huh. El gran bé que ens poden fer persones, de criteri, o persones que per altres persones, no? Perquè aquesta actitud de desconfiar, ningú dona res a ningú. Bueno, ningú no, hi ha molta gent no, però hi ha gent que sí que t'ajuda. I per tant, en l'educació dels fills també se'ls ha de reorientar, doncs, perquè també se'ls ha de dir, no qualsevol persona, dir-me, escolta, fes cas al tutor, que confiïn en la seva tutora o el seu tutor, que confiïn en persones concretes, de criteri, escolta, te pot ajudar. Tu no saps estudiar, però ja veuràs, pregunta-li a veure com es pot fer això. Vull dir, perquè d'entrada pot haver-hi la tendència, no perquè es digui explícitament, però que en el fons estàs transmetent que no te'n pots fiar de ningú. I aquesta frase, encara que no ho diguis, l'actitud, en el fons, tu ves, no te'n refies. Ves amb compte, perquè la gent va a la seva, ningú fa res per ningú, etc etc. També és bo fer-li veure que, no dic amb tothom, però gairebé amb molta gent, pots confiar i pot fer un gran bé. I això també et fomenta l'optimisme, perquè seria un pessimista si dius que no puc fiar-me, doncs perquè tindria que estar mirant al carrer a veure qui m'està prenent la cartera, entre cometes.
I després també tenir una disposició d'esperit de servei als altres també afavoreix l'optimisme.
Això també, i a més amb la recompensa de que un... això no se sap per què, però bueno, no se sap per què, o sí se sap per què. Però la realitat és que una persona que fa coses pels altres de vegades és més feliç donant que rebent. Uh-huh. És una realitat, eh? I ara ja has parlat dels que fan serveis als menjadors de la Mare Teresa de Calcuta, bueno, però gent que fa coses pels altres... Uh-huh. Després de fer una obra de donació, doncs un es troba satisfet. Eh?
I tant, que sí.
Però no només amb això, sinó amb el treball ben fet. Que dius, home, això no té que veure el que estàs parlant. Sí, perquè treballant estàs servint amb la teva feina. I quan un fa una cosa ben feta perquè considera que és millor que la faci ben feta, que li has suposat un esforç, perquè podies fer una mica menys ben feta, perquè més còmode, pues un està més satisfet. Mira, ho he fet bé. Eh? I això, a més, genera més optimisme. Millor dit, bueno, a veure, indirectament, genera més confiança en tu mateix, amb la qual més optimisme. No sé si...
Sí, és fantàstic. Mira, jo voldria parlar d'una cosa que jo crec que no és... A lo millor hi haurà gent que ens escoltarà, doncs, que no estarà d'acord, però jo ho he de dir, perquè si no, doncs, no aniríem bé, no? La salut està sobrevalorada, perdoneu-me. Sembla que, escolta'm, el més important és la salut, no? Només hi ha una cosa que em faci enrabiar més que això, és aquells anuncis que diuen el que més estimes i surt un gos, no? això ja em posa...
Ai, Jaume.
Això ja em posa com una moto, no? Però a part d'això...
És el que més, eh?
Sí. La salut. Lo important és la salut, eh? Dius, anem a veure, som cristians o què som? Perquè, a veure, si tot és la salut, el dia que ens posem malalts, llavors ja ni som optimistes ni res. O sigui, ja ens podem enfonsar perquè el valor màxim és la salut. A veure, ningú li ve de gust tindre cap malaltia, ni gran ni petita. Però això no ho hem de veure com el mal absolut. La malaltia és, home, una cosa que pot ser desagradable, però inclús això... es pot agafar amb optimisme. Es pot fer servir, doncs, per millorar el caràcter. Moltes persones ho han aconseguit, no? No dic que sigui fàcil, però és possible, eh? I és el mateix que si els nens petits els diguéssim si et portes bé, t'estimaré. I si no, no. Això seria una bestiesa. A vegades ho he sentit a dir, oi, penso, pobre, no se'n dona compte del que està dient, no? Home, els fills han de tindre clar de que nosaltres els estimem si es porten bé i si es porten malament, sempre els estimarem, si són més llestos o si són menys llestos, és igual, o sigui, els estimarem, són els nostres fills, no? Bueno, i si tenim una enfermetat, home, doncs d'entrada un posa una cara així quan li diuen, pues mira, però clar, una enfermetat diagnosticada, a vegades diuen, és que fa por el metge, no? Perquè si vaig al metge, sí. Igual em troba algo. No, si no es tracta de que el metge t'ho trobi. El que tinguis, ho tens. I quan abans estigui diagnosticat, més possibilitats tens de curació, no? Vull dir, és aquest el nivell, no? I llavors, doncs, s'ha d'aprofitar la malaltia, doncs, per la gent que coneixeràs amb motiu d'això. I, escolta'm, jo tinc un amic que està malalt, jo diria molt malalt, i està donant... Bueno, és que ni els seus germans ni els seus pares no es fan creus de com està reaccionant d'optimista i d'animar a tothom, i els que van allà amb aquella cara, no?, de pomes agres, de dir, escolta'm, jo què li diré a una persona que es pot morir en qualsevol moment i tot això, no? Escolta'm, i ell t'anima, i ell et posa, i dius, escolta'm, és veritat, la malaltia no és desitjable, però si es presenta, és allò que dèiem, no? La Gisela ens ha encetat una vessant que és bo, que aquesta casa no l'oblidem mai, no? Que som fills de Déu, que som cristians, i que, per tant, no hem de considerar que una cosa que la providència ens té preparada pugui ser dolenta. Hem d'intentar orientar-la correctament. I aleshores, doncs, a vegades no és fàcil, ja ho sé. O sigui, dius, home, és molt fàcil quan et trobes bé. Si tinguessis un mal de queixal, ja veuríem, no? Bueno, hi ha maneres de portar un mal de queixal. que això sí que és difícil, eh? Però què hi farem, no? O sigui, mira, és qüestió de... És a dir, que hi ha vegades que el mal absolut l'identifiquem malament, eh? I que ens pensem que si tenim una malaltia que sigui una mica important, encara que sigui poc important, eh? I hem begut oli, això és un desastre, a partir d'aquí ja no hi ha res a fer, eh? I això no és així. És qüestió de replantejar-se la situació i veure què en podem treure de bo per nosaltres i què és el que podem fer, entre altres coses, oferir totes les molèsties, que a vegades són moltes, per la gent que té dificultats com nosaltres o més grans. I a partir d'aquí, doncs, tot és baixada.
Sí, jo només afegir que és important, quan veiem una persona optimista i que fa o té actituds optimistes, copiar-la. O sigui, al final és molt senzill. Si un no és optimista, que copia la gent que vegi que és optimista, no? Jo ahir estava... vam anar a fer un after work, no? Això que vas, surts de treballar, pares, xerres una mica en un bar. Hi ha una cambrera en el bar, la Guida, que, bueno, és la persona més optimista del món. Són les 11, porta treballant moltíssimes hores, ella somrient... dient, venga, que només em queda una hora, però quina sort que puc estar amb vosaltres. I tu com estàs? I què t'ha passat? I me n'alegro. Que està la cuina tancada, però va, venga, que jo et poso el que vulguis, no? Al final, doncs, d'aquesta gent que tenim al nostre entorn o que ens la creuem a vegades perquè sí, doncs aprendre i copiar. Dius, mira, aquesta actitud m'agrada, la copio i la porto a la meva vida.
Uh-huh. És una paraula molt interessant, això de l'actitud, perquè és una cosa que està al nostre abast. I en el cas concret de l'optimisme, està bastant amb el nostre abast.
O sigui, clar, és decisió nostra.
És una decisió de dir, a veure, jo soc... Aureli. O sigui, a veure, la idea és, un, funcionar amb la mentalitat, que a més pot ser real, de dir, jo vull ser optimista, és més, jo soc optimista, s'ha acabat. És més, no em puc permetre el luxe de no ser optimista, per aquestes raons que heu exposat fa un moment, etcètera, etcètera, pel que sigui. No em puc permetre. Quan un ho té assolit de tal manera que és una acció voluntària, doncs quan es troba una persona, sap que no pot parlar d'una forma pessimista i un ja va agafant l'hàbit de ser optimista. I jo soc una persona que escolto. I, per tant, com que és una persona que escolto, vol dir que ara pujo a l'ascensor i escoltaré aquesta persona. No parlaré de... Jo soc una persona que tinc detalls de servei. Com que és una persona que tinc detalls de servei, doncs, si estic fent no sé què... Jo sempre al cap que estic jugant a tennis perquè el meu esbarxo, no? Però, pues, doncs faré una cosa que... Mira, deixaré la pilota a la mà perquè... Tindrà l'actitud que ja la té. Ja és una actitud que no és una qüestió de dir a veure si se m'ocorreix alguna cosa. No. Jo tinc que tenir aquesta actitud, això que deia la Gisela, de que ja ho tinc assolit incorporat a la meva vida, de que jo això ho haig de fer. I, per tant, bueno, pues, traspua optimisme tot això. I és molt fàcil, eh? Vull dir, en el fons és així, eh? Vull dir, de les persones no són perfectes, però des d'un punt de vista de l'orientació familiar hem d'orientar els fills, hem d'orientar que la família sempre fer veure de que la nostra actitud hauria de ser ja, d'entrada, independentment de les circumstàncies, de, bueno, hi hauria de costar més o menys, d'actuar de forma positiva, de ser optimista.
Amb missatges positius...
Has tret una altra branca que crec que és molt important, no? L'esportiva, eh? Uh-huh. A l'esport, sempre, a l'edat jove, doncs, perquè s'estan formant els nostres fills i filles, i aleshores, doncs, és un vehicle, és un mitjà molt important per aprendre, doncs, en fi, totes les virtuts, tots els temes positius... A l'esport ens situa la realitat, no? O sigui, et poses a córrer, que sembla que, escolta'm, no t'hagi de parar mai ningú, i a la que has donat dues voltes, doncs ja veus que allò no seguirà gaire rato més, no? Bueno, però al mateix temps et barreges amb altres persones, que uns poden més, altres poden menys que tu, i hem d'intentar, doncs, en fi, entre tots tirar endavant, sobretot amb els esports d'equip, que crec que tenen molt de bo. Tots els esports tenen molt de bo, no? Inclús els que es practiquen individualment també, perquè sempre estàs, o sigui, lluitant amb el cronòmetre, lluitant amb la por, amb l'equilibri, amb el que sigui, no? És un mitjà en el qual, doncs, la constància, la fortalesa, tenen un lloc molt important, no? O sigui, et trobes amb nanos, ara a tots els agrada jugar a futbol, no? No se'n donen compte
no?
de que és un esport bastant lamentable, ja t'ho diré, no?
Perquè, bueno, té coses bones i dolentes.
Bueno, sí. No, però ja és bo que en una taula discrepem una mica.
Sí que m'agrada, però diguéssim, no és... o sigui, no està al nivell que avui dia
això és una altra cosa,
la major part de la gent tingui, no? Per exemple, té una cosa que és bastant dolenta en general, i parlo de l'aspecte formatiu de la gent jove, no? I són els hooligans, no? Aquests pares que diuen paraules d'aquelles que els seus fills no els hi haguessin sentit mai si no fos perquè van a un camp d'esport, no? Sí. I això no és bo, eh? Aquells que sembla que l'entrenador no sap realment el que té que fer i has d'anar tu i dir-li el que ha de fer, no? Has de donar-li al teu fill que està intentant jugar el que sigui, instruccions contradictòries amb les que li dona el seu preparador, no? Vull dir, coses d'aquestes que diu, escolta, perdona, que es formi el fill, i si pot ser, de pas, que es formi el pare, o la mare, perquè, vaja, jo anant a bàsquet, un dels meus fills ha estat jugant a bàsquet molts anys, i sentia cada mare que deia coses bastant gruixudes, no? I eren gent bastant educada fora d'allà, no? Vull dir que a l'esport, si es pot, és un mitjà molt bo per aprendre coses i després per practicar-les quan ja ets més gran, fins a una edat indeterminada. O sigui, es pot practicar esport fins molts anys endavant.
No, i ara que dius això de l'esport, sempre en recordo una anècdota, una frase, que ja sabem que és mentida, però que va passar, que s'explica molt, no? D'aquella empresa que va enviar dos venedors per veure com estava un país africà, un negoci, feien sabates, no? I simplement va dir, a veure, mireu com estava el terreny. I tots dos van tornar, i un va dir, és un desastre, tu, allà ningú porta sabates, no cal que hi anem. I el dius, ens posarem morats, no hi ha sabates, som els primers, allà el mercat és nostre. Bueno, o sigui, davant d'un repte, o sigui, davant d'una adversitat, cercava rectes. Vull dir que també és una possibilitat... No, això ja dic que és una actitud, i com a tal, si un davant d'una adversitat diu, a veure, i no hi haurà aquesta vessant positiva...
Clar, hi ha una oportunitat, potser, oportunitat. No?
Bueno, ja sabem que és mentida, que això no ha passat mai, però que serveix per explicar. Jo crec que, que pot servir amb l'orientació familiar, no?
Sí. Gisela, últims consells als pares per educar l'optimisme als nostres fills.
Jo diria molts, però diré un que no sé si és el més important, però aprendre's a riure's d'un mateix, no? Això ajuda molt i també aproxima a la gent jove.
Tenir sentit de l'humor.
Exacte.
En definitiva. Molt bé, escolteu, hem acabat el temps de la tertúlia. Ara tenim a l'entrevista el Víctor Coopers, que és un entusiasta i un optimista.
Sí, sí, un referent de l'optimisme.
És un referent, dona moltes conferències i xerrades, sí. I a veure què ens explica. Aureli Villar, moltes gràcies. Gisela Pruna, moltes gràcies.
Gràcies.
Jaume Pujol, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A Ràdio Estel, Paraules d'Amor, un programa d'educació, família i parella. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Acabem d'escoltar el tema central de la pel·lícula La vida és bella, estrenada el 1997, dirigida i protagonitzada pel carismàtic Roberto Benigni, que va ser un autèntic èxit de taquilla, va arribar a rebre una infinitat de guardons, entre ells tres Oscars de l'Acadèmia Americana. La pel·lícula narra els esforços d'un pare per acolorir i disfressar el seu petit i il·lusionat fill la terrible realitat de la Segona Guerra Mundial. Molts van ser els esforços de Guido, el personatge principal, per crear amb el seu fill una realitat paral·lela que pogués ser no només més suportable, sinó fins i tot divertida. Per descomptat, es tracta d'una pel·lícula, però ens ha semblat molt interessant rescatar el missatge que subjeu en el fons. L'optimisme, l'esperança i les emocions positives en general són fonamentals en la cerca del benestar i la felicitat, sobretot en temps difícils. Avui, per parlar sobre l'optimisme, tenim al programa el Víctor Coopers. Casat i pare de dos fills, Víctor Coopers és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i doctor en Humanitats. Treballa com a formador i conferenciant i fa classes de direcció comercial a la Universitat Internacional de Catalunya, a la UIC, i a la Universitat de Barcelona. Va ser president de Barna Consulting Group i professor de l'Escola de Negocis IES. També imparteix conferències als pares a escola sobre com viure amb entusiasme a la família i es dedica a la formació per vocació, segons ens ha comentat, i creu fermament en les nostres actituds personals per desenvolupar el nostre enorme potencial. Víctor Coopers, gracias por estar esta tarde con nosotros.
Ah, muchas gracias a ti. Presentación más larga, no hacía falta.
Bueno, tenemos que introducir bien al invitado. Para empezar, hemos estado hablando en nuestro tiempo de tertulia sobre el optimismo, sobre cómo educar a nuestros hijos en una actitud positiva, en ver siempre las cosas positivas. Pero dejando atrás la metáfora, la vieja metáfora del vaso, es momento de replantear exactamente cuál es el verdadero significado del optimismo. ¿Qué es el optimismo y qué significa ser una persona optimista?
Mira, ser una persona optimista, hay la discusión de si el optimista es más realista que el pesimista. Yo creo que hay tres posiciones. Hay el que no está en la realidad, que es el iluso, uh-huh. Y luego en la realidad hay una percepción de la realidad más positiva o más negativa. Tú te puedes fijar en lo bueno, te puedes fijar en lo menos bueno. Y esa es la diferencia entre el optimista y el pesimista. Uh-huh. O sea, el optimista no está fuera de la realidad. El optimista entiende perfectamente cuál es la realidad, pero intenta dentro de esa realidad acogerse a lo más positivo que tiene. Uh-huh. Entonces es muy fácil de definir, pero es muy complicado de llevar a la práctica porque tenemos la tendencia siempre a protegernos y a mirar siempre lo negativo, lo que puede salir mal, lo que puede fallar.
Uh-huh. Exacto. Normalmente tendemos a ser más pesimistas o nos cuesta ver el lado positivo de las cosas.
Nos cuesta. Yo creo que también es instintivo, es por protección. Cuando uno ve lo negativo, pues aceptar lo peor que puede pasar nos da también cierta tranquilidad. Uh-huh. Pero supone un esfuerzo que uno tiene que hacer. Al final la psicología positiva te habla de coger hábitos y el hábito de ser optimista. O sea, no es algo genético, o sea, uno no nace positivo, nace cenizo, no, hay una parte genética, pero hay otra parte que es lo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, hay un hábito que es para aprender a enfocar la vida con alegría, con ilusión, con optimismo y con práctica, igual que hay hábitos para comer sano, hay hábitos para afrontar la vida con alegría.
Uh-huh. Por tanto, es una opción, es una decisión ante la vida, no es innato y podemos entrenar esta actitud positiva. ¿Cómo lo podemos hacer?
Bueno, sin ninguna duda, pero con un matiz, ¿eh? O sea, cuando uno tiene un drama, o sea, es verdad que la vida a veces tiene dramas, pues dramas... Sí. Nosotros sabemos lo que es un drama. Hay momentos en la vida que se puede llorar. Y no hay consuelo, porque la vida es así de dura. Entonces, cuando uno tiene un drama, bueno, pues hay poco consuelo y uno tiene que sufrirlo. El tiempo atenúa el dolor, pero no lo elimina. Uh-huh. Todos hemos vivido. Pero cuando no hay un drama, entonces es cuando entra en juego todos esos hábitos de la psicología positiva de aprender a enfocar la vida con alegría, con ilusión. Entonces, ¿cómo se puede conseguir? Porque la psicología positiva propone muchas cosas y todas son básicas, son sencillas, las conocemos todos. Uh-huh. Lo que pasa es que el día a día nos come y entonces lo olvidamos. La psicología positiva no propone cosas extrañas. Imagínate que dijera, no, la gente que es alegre se levanta a las 2:15 de la mañana y hace medio maratón cada día. Pues hombre, muchos diríamos, pues es que te diga, yo creo que es el mustio, porque estos cuartos están muy bien en la cama. Que no, que propone cosas muy fáciles. Lo que propone es, o sea, valorar lo que tienes. No siempre ver lo que te falta, sino valorar las cosas positivas. El aprender a ser agradecido, el aprender a ponerte ilusiones, aprender a disfrutar de todo lo que haces, valorar lo que es importante, querer mucho a las personas que más quieres, que al final es lo más importante que tenemos. Intentar salir del bucle y no estar siempre quejándote de cosas que al final son pequeñas tonterías. Intentar ser amable con los demás. O sea, estas son las cosas que propone la psicología positiva. Cosas muy sencillas que podemos practicar cada día. Lo que pasa es que cuesta, porque claro, el entorno no ayuda. Esto es remar contra corriente. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo. Esto es, ¿sabes? Cuando en el ordenador hay control C, control V, sí, copiar y pegar. Pues eso es un hábito. O sea, hay gente que hace menú edición copiar, menú edición pegar, y hay gente que ha cogido lo del control C, control V. Pues esto es lo mismo. Hay gente que coge el hábito de ser positivo porque quiere vivir con alegría.
Por tanto, es verdad que no son buenos tiempos para el optimismo. Ponemos los telediarios, leemos los periódicos y vemos noticias, pues, bueno, que preocupan, ¿no? Y nuestra realidad a veces tampoco es fácil. Pero todo ello también nos lleva a un aprendizaje, ¿verdad? Aunque suframos dolor o vivamos algún drama, siempre sacas ese lado positivo que decimos.
Sí, por supervivencia. Pero yo creo que es importante también relativizar. Cuando decimos que estamos en una época malísima, también hay que poner las cosas en contexto. Estábamos en una época mucho peor hace 4, 5, 6 años. Entonces, ahora afortunadamente las cosas se ven con un poquito más de esperanza, con un poquito más de ilusión. Lo que pasa es que el desánimo, que es nuestro principal problema, nuestro problema es el desánimo. Es yo siempre digo que hay un virus que es el virus del... Pues no, el vivir desanimado que es muy cómodo. Es cómodo porque es que hay mil motivos para siempre para quejarse de todo. El autobús llega tarde, pues yo me da miedo bien, ahí hace sol, pues no sé. Entonces hay tantos motivos y es tan cómodo quejarse que hay mucha gente que va desanimada. Y como encima se contagia, pues al final pues hemos asumido pues que todo va mal, que todo es un desastre. Y no es verdad. Hay muchas cosas en la vida que son fantásticas, hay muchas cosas que funcionan bien, hay muchas cosas para estar agradecido y hay muchas cosas que son espectaculares. Entonces siempre vemos lo negativo. A mí un refrán que me gusta mucho que es: tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
Exacto.
Y no es demagogia, es una verdad como un piano. Sí. Tú no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo ahora que me gusta mucho el fútbol, yo estoy deseando que Messi se cambie de país porque lo están maltratando, porque ha fallado un penalti. Dice que no sabes lo que tienes. Y esa frase que la hemos oído 100 veces, la olvidamos 101. Ese es el problema.
Un falso optimismo, generaría frustración si las expectativas no se cumplen.
Sí,
si tú le pones mucho empeño a una cosa, eres muy positivo y al final no sale.
Eso es ser iluso, sí. Y no hay nada peor que ser iluso. Es decir, no todo el mundo está capacitado para hacer todo, no todo el mundo puede conseguir todo y no siendo dos países pueden ganar el Mundial. Si alguien quiere ganar el Mundial y que no tiene... Eso es ser iluso. Uno en la vida tiene que ser realista. Pero eso no quiere decir que uno no pueda ser feliz. Bueno, feliz no es la palabra que utiliza la psicología positiva. La psicología positiva utiliza una palabra que es muy chula, que es alegría de vivir. O sea, uno tiene que aspirar, porque eso es lo normal, a vivir con alegría. Y eso está al margen. O sea, para vivir con alegría es que no necesitamos conseguir cosas. Necesitamos vivirlas, pero no conseguirlas. Entonces, uno tiene que aprender a vivir con esa alegría, porque es lo normal, no es lo habitual. La verdad que no es lo habitual, pero es lo normal. Lo que pasa es que hemos confundido lo habitual con lo normal. Lo habitual es el desánimo, lo normal es ir con alegría.
Tener una visión optimista en la vida puede ayudar a la gente a vivir más tiempo, según un estudio de la Universidad de Harvard publicado en el American Journal of Epidemiology. ¿Qué opina?
Bueno, yo no tengo opinión, yo no soy ningún experto, pero yo me paso el día leyendo a expertos. Y este es un estudio muy relevante, pero es que empieza a haber mucha base empírica. ¿Sabes aquello que se decía? Oye, sé positivo, que así pues estarás más sano. Pues ahora hay base empírica. Hay mucha gente que está estudiando, hay tesis doctorales, hay mucha gente que está investigando cómo influye un pensamiento positivo en el desarrollo de las células, que en cada instante estamos generando células. Pues cómo un pensamiento positivo o un pensamiento negativo inciden en la creación de esa célula. Que es un mundo apasionante. Pasa que, claro, cuando la gente dice, no, es positivo que te curas la enfermedad. No, eso es un extremo. Pero hay una cosa que es la epigenética. Es decir, influye el entorno, influye la energía que procesamos cuando pensamos. Y pensar positivo está más que demostrado que efectivamente ayuda, no cura, no hace que estés muy sano. Pero es una variable que influye. Entonces, puestos a controlar las variables que podemos controlar, pues elijamos ser positivos o negativos, porque encima de que disfrutamos más, porque la sensación de vivir con alegría es mucho más satisfactoria, es que encima, físicamente, biológicamente, nos encontramos mucho más saludables.
Hablando de la educación de los niños, muchos psicólogos apuntan que educar desde una perspectiva optimista es primordial para el buen desarrollo, tanto personal como profesional, de los niños. Si los educamos en este entorno más positivo, criamos a niños más fuertes, más sanos, más sí, más fuertes para enfrentarse a las adversidades?
Sí, lo que pasa es que a veces confundimos optimismo con pretender que nuestros hijos puedan conseguir lo que quieran. Uh-huh. Hay una frase que hace mucho daño que es, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Y no es verdad. O sea, no todos nuestros hijos jugarán bien al tenis, nuestros hijos tendrán una carrera profesional considerada espectacular, no todos nuestros hijos podrán correr un maratón, no todos nuestros hijos tendrán una familia feliz, no. Porque al final lo que tenemos que educar a nuestros hijos es que la cuestión no es tener, la cuestión es ser. Uh-huh. Hay que aprender a enseñar a nuestros hijos a que disfruten de las cosas, a que sean buenas personas. Al final, la psicología positiva te va a cosas tan básicas, ¿eh? Uh-huh. O sea, tú desarrollas la idea de vivir cuando eres buena persona. Porque no se trata de tener, no se trata de conseguir, se trata de ser. Y al final, pues todos queremos, no sé, tengo un hijo que toca el piano, pues como lo toca. No será ni Chopin, uh-huh. Ni será y no puedo pretender que sea el mejor pianista del planeta. No puedo pretenderlo, no tengo las mismas capacidades ni las mismas habilidades y queremos que nuestros hijos lo consigan todo. Y educamos con el que, si tú quieres, puedes. Y no es verdad. No todo el mundo, yo no puedo correr un maratón, por mucho que quiera. Uh-huh. Entonces, es muy peligroso el, si tú quieres, puedes, sé optimista, ponle ilusión, ponle ganas que lo conseguirás. No es verdad. Mucha gente que le pone ganas, que le pone ilusión y no lo consigue. Uh-huh. Digo que pretende, porque no está capacitado o no tiene los recursos suficientes.
Uh-huh. Ahora se habla del refuerzo positivo en la educación de los niños. ¿A qué se refiere el refuerzo positivo? ¿A motivarles, a mandarles mensajes de apoyo, de motivación?
Sí. Mira, una cosa que está demostrada, cuando tú tienes la autoestima alta, pues tú sacas todas tus capacidades. Cuando tienes la autoestima baja, sacas tus peores capacidades. Entonces, lo que se trata no es de crear falsas expectativas, pero cuando tú estás muy confiado, pues tú vas a dar el máximo potencial. Entonces, el refuerzo positivo significa... Si a ti te dicen siempre, o sea, yo juego mucho al tenis. Uh-huh. Cuando juegas al tenis y fallas un golpe, fallas otro golpe, fallas el tercer golpe, joder, ya te encoges, ya no te arriesgas, ya no pruebas, ya no... Cuando el primero te va bien, cuando el segundo te va bien, cuando te... ya juegas más suelto, juegas más confiado. Y al final se trata de que las personas les demos confianza, que tengan autoestima, que confíen en ellos mismos. Y cuando confíen en ellos mismos, sacarán sus mejores posibilidades, que no será alcanzar el máximo comparado con otra persona, pero será alcanzar lo máximo que puede conseguir. Uh-huh. Por eso ayuda mucho el refuerzo positivo y no tanto el castigo, el no puedes, el qué tonto que eres. Que no, uh-huh. Porque al final uno lo va grabando, se lo va creyendo.
Claro,
y
se lo va creyendo. Acaba de...
uh-huh. Uno piensa que es tonto. Uh-huh.
Señor Coopers, ¿usted fue un niño optimista?
Pues no, la verdad es que no recuerdo. Yo fui un niño muy feliz, yo recuerdo una familia muy feliz, pero no sé si era posible. Yo la recuerdo muy alegre, uh-huh. Eso sí. No sé si era optimista o no. Era época que el Barça no ganaba nada, o sea, debía ser muy optimista porque para aguantar con alegría, pero la verdad es que no lo recuerdo. Pero al margen de que lo sea o no lo sea, uh-huh. Cualquier persona, son hábitos que se desarrollan. No, nadie nace cenizo, o sea, nadie puede decir yo soy así, no es verdad. Uh-huh. Tú eres alegre entrenar. Si quieres. Uh-huh. Claro que se puede entrenar. Tú disfrutas de todo si quieres. Y tú te pones ilusiones si quieres. Es un hábito.
Perfecto. Señor Coopers, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado este ratito con nosotros.
Al contrario, un placer. Gracias. Porque además os admiro mucho y os escucho mucho.
Gracias.
Al contrario, un placer.
Doncs fins aquí el programa d'avui amb l'entrevista i les aportacions dels nostres experts en educació. Posem el punt i final. Volem agrair, com sempre, a l'Associació FER que fa possible el programa i al nostre tècnic, el Mario Ramírez. Nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Tornem a tenir una cita el proper dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.
Paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.